Benvinguts a la inauguració del curs 2013-2014 per part de l'Escola de Doctorat, que enguany fem en aquesta magnífica sala de graus de la Facultat de Lletres i Turisme. Agrair per començar doncs, en els degans de les dues facultats que ens hagin cedit aquest espai per poder fer la inauguració. També aprofitar per saludar tots els investigadors en formació de l'Escola de Doctorat que ens acompanyen, també els directors, els tutors de tesi, els coordinadors de programes de doctorat, a tots ells doncs, donar-los la benvinguda, i molt especialment els estudiants de primer curs que ens acompanyen per primer cop i que s'incorporen a l'Escola de Doctorat per primer cop aquest any. També agrair a la presència de doctors que es van doctorar el curs 2012-2013, en els quals doncs, felicitar-los per les magnífiques tesis doncs, que van presentar al llarg del curs anterior. I finalment també agrair la presència de la rectora i les autoritats acadèmiques que ens acompanyen i també molt especialment a la professora Ana Veiga que farà la conferència inaugural d'aquest acte, d'aquesta inauguració del curs i la que en tot cas més endavant us presentaré, comentaré el seu currículum i faré la presentació de la xerrada que farà. Doncs bé, ja fet aquesta presentació, comentar-vos que l'any passat, també en la mateixa inauguració, us feia referència al fet de que el Consell de Govern havia aprovat un nou mapa de doctorats a la nostra universitat. Teníem, fins en aquell moment, des del 2007 fins a l'any passat, vàrem tenir cinc programes de doctorat que eren molt generalistes, que tenien l'avantatge de que acumulaven prou massa crítica per aconseguir la menció d'excel·lència, de fet, dels cinc, tres tenien menció d'excel·lència, però que tenien el problema, si voleu, que eren poc atractius, diguéssim, per captar estudiants de fora. Eren programes molt generalistes i segurament de poc atractiu. Llavors, en aquell moment, el Consell de Govern va aprovar augmentar de 5 a 10 els programes de doctorat. L'any passat vàrem passar aquests programes tot un procés de verificació i ja els tenim ara verificats per ANECA i per ACU, per tant, ja els podem oferir. I de fet, a partir de l'1 d'octubre ja hem iniciat la matrícula a tots aquests programes de doctorat. Doncs bé, els programes de doctorat nous que tenim, us els llisto, teniu també a darrere un fulletó on podeu veure les diferents línies de recerca del programa, però en qualsevol cas deixeu-me llistar-vos per recordar-los. Tenim un de Ciència i Tecnologia de l'Aigua, la coordinadora és la doctora Helena Guaix, i enguany hi ha 19 places de nou accés. O sigui, cada any oferim per aquest programa de doctorat 15 places de nou accés. Normalment el nombre de places depèn de la grandària del programa. És un programa que té molts investigadors, doncs pot admetre més estudiants i si no en pot admetre menys. Tenim un programa de turisme, aquest és interuniversitari amb les Illes Balears, però enguany, en aquests propers 4 anys el coordinem des de l'UDG. La coordinadora és la doctora Núria Galí i té 6 places de nou accés. Aquests dos programes, ja us podeu imaginar, són d'alguna manera, reflecteixen una mica el que és la política, la política de recerca, són estratègics per a la nostra universitat perquè són línies que clarament queden marcades en el campus euromediterrani, el campus d'excel·lència euromediterrani de turisme i aigua. Doncs, per tant, tenim un programa d'aigua i un programa de turisme, dos programes de doctorats connectats amb el campus. Després en tenim un de medi ambient, la coordinadora és la doctora Margarida Casadevall i hi ha 10 places de nou accés. Química, la coordinadora és la doctora Lídia Feliu, 15 places. Biologia molecular, biomedicina i salut, la coordinadora és la doctora Elisabet Pinar, 20 places. El de tecnologia, aquest ja el teníem, ha quedat tal com el teníem definit en el passat, i el coordinador continua sent en Joaquim Meléndez i té 50 places de nou accés. Conserva la menció d'excel·lència, aquest programa, tenim la menció per un any més. Llavors, el de Dret, Economia i Empresa és interuniversitari amb la Universitat de Vic, coordina la Universitat de Girona i el coordinador és el doctor Renan Goetz, amb 25 places de nou accés. El de Ciències Humanes del Patrimoni i de la Cultura, la coordinadora és la doctora Míriam Cabré, amb 45 places de nou accés, també amb menció d'excel·lència, és el mateix que teníem diguem-ne en el passat, que tampoc no ha canviat, només ha canviat una mica el títol, que s'ha introduït el tema del patrimoni. El d'Educació, la coordinadora és la doctora Maria Pellicera, amb 8 places de nou accés, i Psicologia, Salut i Qualitat de Vida, el coordinador és el doctor Ferran Casas, amb 15 places de nou accés. Llavors, una cosa tècnica, i és que el programa que teníem de Ciències Experimentals i Sostenibilitat el mantenim un any més, perquè aquest programa té menció d'excel·lència, i llavors, en cas que hi hagi algun investigador en formació que vulgui demanar alguna d'aquestes beques que tenen en compte la menció d'excel·lència, doncs l'hem mantingut per aquests investigadors, i entenem que, en tot cas, els propers anys poden continuar el mateix programa, els donem la possibilitat d'anar pels nous programes. Llavors, una cosa que és important, jo penso, d'assenyalar d'aquests nous programes, aquests nous programes ja estan adaptats al nou Real Decret 99-2011 i, diguem-ne, també estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per tant, diguéssim, amb els nous títols de doctor, els títols de doctors que surtin dels nous programes de doctorat que comencem a oferir aquest any, ja el títol de doctor serà vàlid per tot l'Espai Europeu d'Educació Superior. Això és un punt, per tant, a tenir en compte, i de fet el que estem, diguéssim, pensant, o que ja properament posarem en marxa, és que els estudiants de doctorat que es vulguin canviar en els nous programes de doctorat, donar-los aquesta possibilitat. L'avantatge, doncs, seria que el seu títol, el títol de doctor, en cas que vagin a l'estranger no l'hauran de convalidar, si van, lògicament, en algun país de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per tant, això és una cosa a tenir en compte. I bueno, en qualsevol cas, doncs, als estudiants de doctorat dir-los que rebran un mail properament on els explicarem avantatges i inconvenients de continuar en els programes actuals o passar-se en els programes nous, i els donarem l'oportunitat de, si volen doncs, canviar, doncs es podran canviar. Llavors, un altre tema que ens ha ocupat aquest any i que ens continua ocupant i pensem que és important és el tema dels doctorats industrials. Sabeu que la Generalitat ha engegat un programa de pla de doctorats industrials. En aquests doctorats industrials s'entén que hi ha una empresa que té un projecte de recerca més o menys pensat per 3 anys, que seria el temps que dura una tesi doctoral, i llavors aquesta empresa contracta un investigador que faria la recerca i al final presentaria la tesi doctoral, i llavors hi ha algun professor de la universitat, doncs, que actua com a director de la tesi doctoral. Llavors el contracte, al final és un contracte que el fa l'empresa, però el contracte, diguéssim, corre a càrrec, la meitat el paga l'empresa i la meitat el paga la Generalitat. Llavors, sabeu que doncs, això és una cosa que s'ha anat diguéssim, desenvolupant al llarg de l'any anterior. Ara, en aquests moments, crec que va ser el mes de juliol, doncs, varen sortir les propostes de programes de doctorat industrial. Concretament, n'han sortit 109 propostes en tot Catalunya, de les quals 20 són de la Universitat de Girona. Jo crec que és un aspecte a destacar, un mèrit fonamentalment, lògicament, dels nostres investigadors que han perseguit les empreses i han aconseguit arribar fins a 20, a oferir 20 places de doctorat industrial. Llavors, també, aquesta és una proposta, veurem a veure quantes d'aquestes fructifiquen, però en qualsevol cas és un molt bon punt de partida. Penseu que som la segona universitat catalana que ha oferit més places de doctorat industrial. Per tant, penso que això és una cosa que hem de destacar. Després també dir-vos que l'any passat ja vàrem començar a oferir cursos de formació transversal als nostres estudiants de doctorat. Són cursos que duren 10 hores, normalment són cursos de 10 hores, són cursos gratuïts, són cursos que diguéssim, gestionem a través de l'ICE, en aquest cas, doncs, per tant, agrair, si hi ha algun representant de l'ICE, doncs, agrair-li doncs, tot el suport que ens han donat. Ells fan la matrícula i finalment, diguéssim, fan els certificats de reconeixement d'aquesta activitat i bueno, utilitzem doncs, per tant tot el que ja teníem preparat en l'ICE per els seus cursos, doncs els utilitzem per oferir els nostres cursos de doctorat. Doncs bé, n'oferíem 9 l'any passat, que tractaven aspectes tan amplis com des d'ètica científica, passant per emprenedoria, com escriure articles de recerca, etc. Hi ha tota una sèrie de cursos de comunicació científica, divulgació, etc. també. I enguany n'oferim un més, un més que es diu Tech Transfer from Academia to Market. és a dir, un curs de transferència de tecnologia, com transferir coneixement des del grup de recerca a les empreses. Això vindrà gent experta en aquest camp i també ens farà un curs en aquesta direcció. Llavors intentem que els cursos són en anglès, de fet ara dels 10 que oferirem aquest any, 4 seran en anglès. Bé, la idea és, si podem a la llarga doncs, oferir-los tots en anglès millor, però bueno, en qualsevol cas anem avançant en aquesta direcció. Llavors també recordar que normalment en el mateix dia de l'acte d'inauguració els coordinadors dels diferents programes de doctorat es reunien amb els estudiants, especialment els de primer, per explicar-los una mica com funciona tot el tema del seguiment que des de l'escola de doctorat es fan a les diferents tesis que es desenvolupen a la Universitat de Girona. Llavors aquest any hem pensat que, com que fem la inauguració una mica abans del que havíem fet altres cursos, de potser posposar aquesta reunió amb els coordinadors més endavant i la farem segurament a principis de novembre, hem d'acabar de determinar el dia, però sí que els coordinadors us reuniran amb tots els estudiants de doctorat, els que vulguin anar-hi, i parlaran doncs, de tot el tema de com funciona, com funcionem per fer el seguiment de doctorat i bé, totes les coses que vagin relacionades a això, si és interessant o no canviar-se de programa de doctorat, tots els dubtes que tinguin els estudiants, doncs allà els podran preguntar als coordinadors i bueno, penso que pot ser un bon moment per intercanviar impressions. I bueno, ja per acabar una mica aquest repàs del que va passar de l'any passat i del que ens espera aquest proper any, dir-vos unes quantes dades perquè tingueu constància. L'any passat vam tenir matriculats a l'escola de doctorat 764 investigadors, és un nombre important, que de fet han anat creixent al llarg dels anys. Respecte a 5 anys enrere, la matrícula ha augmentat un 67%. Per tant, hi ha interès a la universitat i estem contents doncs, de la gent de fer tesis doctorals. I bé, és un aspecte important que del qual ens estem satisfets. D'aquests estudiants, aproximadament un 50%, és a dir, un 350 més o menys, tenen algun ajut, tipus FPU, beca FPU, FI, FPI, etc., beques d'aquest tipus. D'aquestes beques, d'aquestes 350, 111 són beques de la Universitat de Girona. Insistir doncs, que la Universitat de Girona fa un esforç enorme, això ja ho han dit l'equip de govern moltes vegades, ha sigut una de les partides que s'han mantingut diguéssim, inalterada durant el llarg dels anys i en el qual la Universitat de Girona fa un esforç molt important. Si no ho tinc mal entès, és un milió d'euros a l'any que es destina a aquestes beques i, per tant, aquests investigadors en formació. També dir-vos que aquest curs hem arribat a 87 tesis doctorals presentades, ja ho teniu, les tesis que s'han presentat les teniu llistades en aquest paper que us hem passat, doncs bé, han sigut 87, i això també representa un increment respecte a l'any passat i especialment si un mira enrere doncs és un increment molt notable. Respecte a fa 5 anys és un increment del 86%. O sigui, gairebé hem doblat les tesis que es feien tan sols fa 5 anys. Sempre teníem un horitzó de 100 tesis doctorals, ho teníem en el cap el 2020, probablement té pinta de que probablement l'assolirem abans. En qualsevol cas, bé, això aquestes doncs, eren les principals novetats de l'any passat, una mica de repàs del que va ser el curs passat. Ara recordo que m'he deixat una cosa i també és important, és el tema de que en l'últim Consell de Govern es va aprovar les modificacions a la normativa de doctorat, o sigui, s'ha modificat una mica la normativa de doctorat que teníem aprovada ara fa 2 anys, perquè va sortir un nou Reial Decret, que canviava la nota de les tesis doctorals que es poden donar en les tesis doctorals. Fa uns mesos eren no apte, apte i no apte, eren les notes que es podien donar, i ara serà no apte, aprovat, notable i excel·lent. Només les tesis que tinguin excel·lent podran optar al cum laude després posteriorment. Llavors també el que hem fet ha sigut, teníem uns requisits addicionals, els que marca el Real Decret, per donar el cum laude, hem vist que les altres universitats no els tenien aquests requisits i els hem tret. De manera que la nova normativa hi ha els requisits que marca el Real Decret, i és que tots els membres del tribunal, en votació secreta, doncs recomanin la concessió del cum laude. És l'únic requisit ara en aquests moments, i que la tesi tingui excel·lent. Si la tesi no té excel·lent ja no pot accedir al cum laude. I després hi havia un parell de coses més. Un tema era, a veure si ara ho trobo, però exacte, s'ha regulat la possibilitat de que un membre del tribunal actuï per videoconferència, això també és un tema que no teníem en la normativa i ara es podrà fer també per reduir costos en el cas que sigui necessari, i després s'ha imposat un límit de 6 mesos per llegir la tesi un cop la tesi està aprovada. Sabeu doncs, que passa una sèrie de passos, que si primer hi ha d'haver-hi una revisió, etc., i al final la comissió acadèmica dona l'autorització de lectura. Doncs bé, normalment la tesi es llegeix molt ràpidament, que la gent té pressa en llegir-la. Però hi ha casos particulars de tesis que s'allarguen moltíssim al llarg del temps. I els hi posem un límit de 6 mesos perquè pensem que no convé allargar-ho més. Llavors, si un llegeix la tesi al cap de 2 o 3 anys, doncs probablement aquella tesi doncs, potser no s'hauria d'admetre, no s'hauria d'autoritzar en aquell moment la lectura. De manera que ens sembla convenient posar un límit. De manera que això també us ho volia comentar, aquesta modificació de la normativa que entrarà en vigor properament. Bueno, en qualsevol cas, doncs, això era el que més o menys us volia comentar fent un repàs dels canvis que hi ha hagut al llarg d'aquest any i en tot cas ara el que passo és a presentar-vos a la ponent de la conferència inaugural, que és la professora Anna Veiga Lluch, que va néixer a la ciutat de Barcelona i va estudiar Ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va llicenciar l'any 1979 i posteriorment es va doctorar l'any 91. L'any 2001 va esdevenir professora al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és directora científica del Servei de Medicina de la Reproducció a l'Institut Universitari Quirón de Xeus, directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, membre honorífica de l'Institut Medicofarmacèutic de Catalunya i expresidenta de la European Society for Human Reproduction and Embryology. Interessada en la reproducció assistida humana, especialment en la fecundació in vitro, l'any 1982 va esdevenir directora de la secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció a l'Institut de Xeus, càrrec que va ocupar fins l'any 2005. L'any 1984 va ser l'artífex del naixement de la primera nena a Espanya gràcies a les tècniques de la fecundació in vitro. Té un llibre titulat El milagro de la vida, on explica aquesta experiència. Actualment la seva recerca es concentra en l'estudi de les cèl·lules mare pluripotents, terme que abordarà avui a la seva lliçó inaugural. Ha rebut múltiples premis i distincions, com ara l'any 2004 la Creu de Sant Jordi, el 2005 la Medalla Narcís Monturiol, el 2006 el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica, el 2012 la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari i el 2013 la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. Doncs bé, ens fa molta il·lusió que avui ens acompanyi l'Anna en aquesta inauguració. L'Anna és una científica que ha assolit un gran èxit, com demostra un repàs breu que hem fet al seu currículum vitae. És un exemple de creativitat, dedicació a la ciència i transferència del coneixement a la societat. De manera que, igual que els ponents que havíem tingut en anteriors inauguracions, com va ser el cas de l'Ignacio Cirac i l'Eduard Carbonell, doncs es tracta d'una científica catalana d'un reconeixement, un enorme reconeixement i prestigi internacional. Per tant, ens sembla que és un bon model pels nostres estudiants de doctorat que creiem doncs, que hauríem d'imitar i desenvolupar la seva tesi doctoral amb ambició i sense escatimar esforços. Bé, en qualsevol cas, que sàpiguen els nostres estudiants que des de l'escola de doctorat els acompanyarem i els oferirem tot el nostre suport, del qual siguem possible per que superin el repte de presentar una bona tesi doctoral. Bé, moltes gràcies a tots.
Bon dia a tothom. Bé, volia començar donant les gràcies a la Universitat de Girona, a la doctora Geli, concretament per haver-me convidat a venir avui aquí i evidentment al doctor Solap de l'Escola de Doctorat per considerar que ja era una persona adequada per venir amb un dia com avui a obrir l'Escola de Doctorat. Del que us parlaré és de recerca en cèl·lules mare pluripotents. Us explicaré alguns conceptes que són les cèl·lules mare pluripotents, les embrionàries, les IPS. Entrarem també en temes relacionats amb què es pot fer amb aquestes cèl·lules, quin és l'estat actual de la recerca i quines possibilitats obren per un futur. Bé, abans que res, hauríem de centrar el tema i definir exactament què són les cèl·lules mare pluripotents. Quan parlem de cèl·lules mare, podem estar parlant de moltes coses diferents i de molts tipus diferents de cèl·lules mare i és important tenir en compte quines són quines i per què serveixen. Les cèl·lules mare, globalment, són cèl·lules indiferenciades que es poden trobar tant en els embrions com en teixits fetals, com en el cordó umbilical, per exemple, i la placenta, i també en teixits adults. Per tant, podem classificar les cèl·lules mares en aquestes 3 categories que veieu en la diapositiva. Cèl·lules mare adultes, les que venen en els teixits adults, les fetals, com la del cordó umbilical, per exemple, i les cèl·lules mare embrionàries o pluripotents, en les que centraré més la meva presentació. Aquesta gràfica, encara que no entraré en molt detall explicant-la, sí que per mi representa molt clarament el concepte de pluripotència i, de fet, representa el concepte de potència de la cèl·lula. Començant en aquesta, a dalt de tot d'aquesta pendent, i de fet això és un dibuix que ja va presentar Waddington l'any 1957, partim de la cèl·lula, l'única cèl·lula que és totipotent, que té la capacitat de donar lloc a totes les cèl·lules de l'individu adult i a totes les també membranes extraembrionàries, i això és el zigot, és a dir, l'òvul fecundat. L'òvul fecundat és l'única cèl·lula que té aquesta capacitat. Seguim baixant per la pendent i a mesura que anem baixant per la pendent anem perdent potència d'aquestes cèl·lules i passem a les cèl·lules pluripotents. Aquestes són les cèl·lules mare embrionàries, les IPS de les que parlaré durant la xerrada i diguem que aquestes tenen la capacitat de donar lloc a totes les cèl·lules de l'organisme adult però ja no als teixits extraembrionaris. Per tant, hem perdut una part de la potència d'aquesta cèl·lula. Seguim baixant per la pendent i perdem potència i arribem a les cèl·lules multipotents. Són les cèl·lules mare adultes. Són les cèl·lules mare que estan en diversos teixits de l'organisme i que serveixen per reparar, per regenerar. L'espècie humana ha perdut molt la seva capacitat de regenerar, però en alguns casos, per exemple, un òrgan com la pell té una capacitat regenerativa absolutament evident i són aquestes cèl·lules mares les que produeixen aquesta regeneració. Acabant la pendent, arribem a les cèl·lules unipotents. Aquestes cèl·lules són cèl·lules completament diferenciades. Han triat aquell camí i s'han convertit en neurones, en cèl·lules del pàncreas, en més dels 200 tipus de cèl·lules que hi ha en un organisme adult de l'espècie humana. Fins ara, el que sabíem és que quan una cèl·lula feia tot aquest recorregut, havia arribat al final del seu camí i ja no hi havia tornada enrere. Una cèl·lula que es convertia en una neurona o en una cèl·lula de la pell, aquest era el seu destí final i, per tant, no hi havia cap possibilitat de canvi, diguéssim. Això ja no és així. Des de l'any 2006 hem sabut, i això ho explicaré en la meva xerrada, que una cèl·lula completament diferenciada és capaç de tornar enrere en el seu programa i convertir-se de nou en una cèl·lula amb capacitat de pluripotència. I no només això, sinó que una cèl·lula completament diferenciada pot fer un salt lateral i convertir-se en una altra cèl·lula diferenciada. Tot això podem fer-ho en el laboratori. Tot això no està passant en el nostre organisme, però podem convertir una cèl·lula de la pell en una cèl·lula pluripotent i podem convertir una neurona en una cèl·lula del cor. Tot això en aquests moments ja és possible i és en què es basa la recerca que s'està fent en aquests moments en aquest tipus de camp. Seguint... Tinc la tecnologia en contra. Seguint en el transcurs de la meva xerrada, us estranyarà que quan he començat a parlar de cèl·lules mare, tot d'una, ara parli de reproducció i de fecundació in vitro. Té el seu sentit. Té el seu sentit perquè, de fet, va ser gràcies a que aquesta persona, Robert Edwards, que de fet va rebre el Premi Nobel l'any 2010 i que va morir recentment. Aquesta persona va ser la que va permetre que naixés el primer nadó per fecundació in vitro, això passava l'any 1978, i aquesta persona va ser la primera que va demostrar que era capaç de fecundar un òvul humà en el laboratori i no només fecundar-lo, sinó tirar endavant el seu desenvolupament i després de posar-lo en l'úter d'una dona aconseguir que això conduís al naixement d'un individu, en aquest cas de la Louise Brown, que va néixer l'any 1978. A partir d'això va ser quan es va començar a poder parlar de cèl·lules mare embrionàries, el cultiu d'aquests embrions és el que ens ha permès arribar fins a les cèl·lules mare embrionàries, fins al concepte de la pluripotència i, finalment, en el lloc on estem ara, en aquestes cèl·lules de reprogramació induïda de les que us parlaré una miqueta més endavant. Aquí l'únic que us he volgut portar és... tot el que us he explicat del Robert Edwards. El Robert Edwards va ser el primer que va realment tenir el coratge de dir un òvul de l'espècie humana ha de ser fecundable en condicions de laboratori i no només això, sinó que a més aquest òvul ha de ser capaç de desenvolupar-se i aquí és el que estem veient, com un embrió de només 3 dies, que era com l'hem vist al principi, és capaç al llarg d'aproximadament entre 48 i 72 hores de patir tota aquesta sèrie de transformacions, convertir-se en el que veurem veureu en la imatge, en un blastocist, que és un embrió de 5 dies, un embrió que té entre 150 i 200 cèl·lules i que de fet és l'estadi en el qual l'embrió s'implanta en condicions naturals, és a dir, una dona que és fecundada, diguem, aquest embrió es va movent per la trompa i arriba en l'úter, en la cavitat uterina, en la matriu, en l'estadi de blastocist, que és quan es produeix la implantació. Continuant amb el tema de les cèl·lules mare, per què se'n parla tant de cèl·lules mare? Bé, i sobretot si estem parlant de cèl·lules mare pluripotents. Tenen tres grans branques d'utilitats, per dir-ho d'alguna manera. Aquestes cèl·lules mare ens serveixen per estudiar el desenvolupament i l'organogènesi. Són el model del desenvolupament humà, és a dir, no és un embrió, i si no partim de cèl·lules mare embrionàries, però sí que té tota la seva potencialitat. Poden convertir-se aquestes cèl·lules en qualsevol tipus de el més de 200 que hi ha en l'espècie humana. També serveixen com a models de malalties i per desenvolupament de fàrmacs. Veurem també això una mica més endavant. I sobretot se'n parla molt també perquè amb aquestes cèl·lules es pot plantejar dur a terme teràpia celular. Si aconseguim aquestes cèl·lules, domesticar-les i convertir-les en el tipus cel·lular que desitgem i les utilitzem per curar malalties, per substituir cèl·lules o òrgans que han deixat de funcionar, estarem davant de la possibilitat de tractar malalties degeneratives de molts tipus, utilitzant bé cèl·lules del món de l'os, cèl·lules nervioses, cèl·lules del cor o cèl·lules pancreàtiques per curar malalties relacionades amb cada un d'aquests òrgans o teixits. Entrant ja directament amb les cèl·lules mare embrionàries. La primera vegada que se'n parla, malgrat us he dit que tot va començar quan Bob Edwards l'any 1978 va proclamar que es podia aconseguir el naixement d'una criatura mitjançant la fecundació in vitro, no va ser fins 20 anys més tard, l'any 1998, que es va descriure per primera vegada la possibilitat d'obtenir cèl·lules mare embrionàries a partir d'un embrió humà. En el ratolí, en el model del ratolí, s'havia descrit això molt abans, però de fet no va ser fins aquest any que un grup de la Universitat de Wisconsin als Estats Units, conjuntament amb un altre grup també americà, que van descriure la possibilitat d'obtenir cèl·lules mare pluripotents a partir d'embrions o a partir de cèl·lules primordials germinals, diguéssim, de l'esbós dels ovaris o dels testicles. Aquestes cèl·lules mare embrionàries que es van descriure en aquell moment, hem de pensar que provenen de la massa cel·lular interna. Recordeu aquella imatge del blastocist, de l'embrió de 5 dies, en el qual veiem ja dues parts ben diferenciades, i és aquesta petita part de l'embrió que utilitzada per cultiu in vitro vol dir en el laboratori, perquè amb aquestes condicions aconseguim el creixement de cèl·lules mare embrionàries. Si aquest mateix embrió l'utilitzéssim en condicions in vivo i el transferíssim a l'úter d'una dona i es produís la implantació, aconseguiríem el desenvolupament del fetus i aconseguiríem, si tot va bé, el naixement d'una criatura al cap dels 9 mesos de la gestació. Per tant, la idea que vull transmetre amb aquesta diapositiva és que en condicions in vivo o in vitro, estem parlant del mateix, estem parlant d'aquestes cèl·lules que tenen aquesta capacitat de pluripotència i, per tant, podríem imaginar-nos, o dient-ho d'una manera col·loquial, que aquestes cèl·lules mare embrionàries constitueixen el mateix que l'embrió, però d'alguna manera desendreçada, és a dir, tenen les mateixes capacitats, podrien arribar a donar lloc a totes les cèl·lules diferenciades que acaben formant l'embrió, però amb una estructura absolutament plana i, en aquest cas, en condicions de laboratori d'experimentació. Les cèl·lules mare embrionàries tenen dues característiques que les fan molt diferents de qualsevol altre tipus de cèl·lules. I aquestes dues característiques són la seva capacitat d'autorenovació i la seva capacitat de diferenciació. Això és molt simple d'explicar i vol dir que aquestes cèl·lules les podem cultivar eternament. Si les condicions de cultiu són les adequades, podem anar fent passes de cultius i tenir-les anys en cultiu, molt temps. L'altra gran característica d'aquestes cèl·lules és que tenen una capacitat de diferenciació. Les podem empènyer a que es converteixin en diferents tipus cel·lulars. I això és el que les fa diferents d'altres tipus de cèl·lules. Si estem parlant de cèl·lules mare embrionàries, evidentment estem parlant d'embrions i per tant hem de pensar d'on venen els embrions que utilitzem per obtenir aquestes cèl·lules mare embrionàries. Doncs, evidentment aquests embrions venen dels embrions sobrants dels programes de fecundació in vitro, sobrants no perquè fem més embrions dels que toca, sinó perquè finalment les parelles poden haver conclòs el seu projecte parental, poden decidir que encara que tinguin embrions congelats per futures gestacions aquests embrions no els volen utilitzar i per altra banda també utilitzem embrions que tenen un patró d'anormalitat de programes de diagnòstic preimplantacional en els quals parelles amb risc elevat genètic se sotmeten a aquest tipus de tractaments per tal d'evitar el naixement d'una criatura amb algun problema genètic. Per tant, aquests són els embrions que utilitzem i aquí el que us he volgut portar és el consentiment informat que s'ha de fer signar a qualsevol parella que vulgui donar embrions per recerca i en aquest consentiment informat el que s'ha d'expressar és les quatre opcions que aquesta parella té i que de fet són les que marca la legislació. La llei de reproducció assistida és una llei del 2006 de la qual parlaré molt breument després, marca clarament que amb els embrions que es generen d'un cicle de fecundació in vitro, la parella té quatre opcions. Una és mantenir-los congelats per utilitzar-los en el futur, en principi fins a l'edat de la teòrica menopausa de la dona, fins als 50 anys. La segona opció seria donar-los a una altra parella. Evidentment, aquesta donació es fa de forma anònima, en cas que es produeixi. La tercera opció seria donar aquests embrions per recerca i la quarta opció seria directament descartar aquests embrions sense cap altra finalitat, llançar-los, per dir-ho d'una manera simple. Els donants d'aquests embrions per recerca, evidentment, han de signar aquest consentiment. En aquest consentiment hi ha d'haver-hi el títol específic del projecte de recerca pel qual es destinen aquests embrions i la parella ha de marcar quina és l'opció que desitja donar en els seus embrions. No sé per què, però a vegades no em fa cas. Ara. Aquesta és una imatge que porto perquè tinguem una mica la percepció de què estem parlant. Els embrions que les parelles donen per recerca tenen l'aspecte que veiem a la diapositiva. Són els embrions que estem utilitzant cada dia en els laboratoris de fecundació in vitro. Aquí veiem un embrió acabat d'un zigot, acabat de fecundar, un embrió a quatre cèl·lules, això són dos dies després de que hagi iniciat el seu desenvolupament, un embrió a vuit cèl·lules, que això són tres dies de desenvolupament, i un blastocist, que és de nou aquella estructura de la que parlàvem i amb la seva massa cel·lular interna, que és a partir de la qual obtenim les cèl·lules mare embrionàries i que, de fet, això no ho he dit abans, però s'ha de dir, aquesta massa cel·lular interna és la que, quan aquest embrió es posa en l'úter d'una pacient, dona lloc al fetus pròpiament dit i, per tant, seria el que donaria lloc finalment en el naixement de la criatura. Què fem amb aquestes cèl·lules mare embrionàries? Com les aconseguim? De nou, la mateixa imatge que hem anat repetint, el blastocist amb aquesta massa cel·lular interna, aquestes quantes cèl·lules que tenen aquest potencial enorme de convertir-se en qualsevol tipus cel·lular i amb aquestes cèl·lules el que fem és passar-les en unes condicions de cultiu determinades, les establim com a cultius, això és el que veiem a les imatges del microscopi, colònies de cèl·lules, agrupaments de cèl·lules mare embrionàries i aquestes cèl·lules són les que potencialment tenen la capacitat de convertir-se en diferents tipus cel·lulars, esquematitzats en aquesta imatge amb cèl·lules de la sang, neurones o cèl·lules musculars. De fet, la recerca que estem duent a terme implica bàsicament l'estudi dels diferents factors genètics i ambientals que controlen el desenvolupament d'aquestes cèl·lules mare embrionàries i la seva importància durant els diferents estadis i els tipus de diferenciació. Per què? Hem d'averiguar per què una cèl·lula decideix que es converteix en una cèl·lula del cor i no en una neurona o què fa que una cèl·lula es converteixi en una cèl·lula del cor i no en una neurona i com podem provocar que això succeeixi en condicions in vitro. El que succeeix en l'organisme i el que succeeix en la placa de Petri en el laboratori a vegades no és exactament el mateix, però en qualsevol cas l'un és la imatge de l'altre i l'única manera que tenim d'estudiar-ho és mitjançant aquest tipus d'experiments i treballant amb cèl·lules mare, que és el que estem fent en aquests moments. Aquí veieu alguns dels diferents tipus de cèl·lules especialitzades en les quals es poden convertir les cèl·lules mare embrionàries. Què s'ha aconseguit fins aconseguit molts tipus cel·lulars a partir de cèl·lules mare embrionàries i també a partir d'IPS, que són les cèl·lules de les que parlaré una mica més endavant. S'han aconseguit cèl·lules del cor, neurones, cèl·lules de la sang, del pàncreas, molts tipus de cèl·lules, i també s'han aconseguit, i això és important pels que hem treballat i pels que treballem en temes de reproducció assistida, s'han aconseguit també gàmetes. Això vol dir que a partir de cèl·lules mare embrionàries i d'IPS es poden aconseguir espermatozoides i òvuls. Això s'ha fet ja en el model de ratolí, i aquests espermatozoides i aquests òvuls són fèrtils, aconsegueixen fecundar-se els uns als altres, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha obtingut descendència a partir d'aquests tipus de gàmetes. Seguint una mica més endavant, el que veiem, i en aquesta imatge... una colònia de cèl·lules mare embrionàries en la qual hem convertit, hem empès que es convertís en cardiomiòcits. Això són cèl·lules del cor, i aquestes cèl·lules del cor, com podeu veure, bateguen sota el microscopi. Aquestes cèl·lules s'han agrupat també en grups, veieu que hi ha grups que estan sincronitzats els uns amb els altres, i us puc assegurar que és una de les imatges més impactants que un pot veure sota el microscopi. Jo diria que la primera vegada que vaig veure un embrió humà amb els meus propis ulls, en el meu propi microscopi, i la vegada que vaig veure per primera vegada bategar aquests cardiomiòcits, han sigut dos moments realment molt impactants de la meva professió i dels moments importants que han passat al llarg d'aquests anys. Parlant ara de transferència nuclear. Transferència nuclear, el primer que relacionem amb la transferència nuclear és l'ovella d'oli. L'ovella d'oli es va fer famosa l'any 1997, es va publicar en la revista Nature per part d'un investigador, o un grup d'investigadors, de fet, de l'Institut Roslin, a Edimburg, i l'ovella d'oli va ser famosa perquè era el primer mamífer superior que va néixer a partir d'una cèl·lula que no funciona. Estones no funciona. Sentiu bé, no? Bé, després de l'any 97 en què va néixer l'ovella d'oli, s'han anat incorporant molts altres mamífers en aquesta llista. Probablement ara aquesta llista és molt més llarga. És evident que la finalitat de la clonació de mamífers té una utilitat bé quan aquest mamífer té un potencial genètic important. S'utilitza per recerca i s'utilitza també en finalitats una mica més lúdiques, per dir-ho d'alguna manera. Explico una anècdota que la veritat és que a mi em fa bastanta gràcia, i és que va haver-hi una empresa americana que va començar a fer clonació de gats. De gats, però no perquè aquests gats fossin uns gats realment genèticament molt, molt valuosos, sinó perquè el que feia era clonar gats per persones que havien perdut el seu gat s'havia mort i volien un altre gat igual que aquell gat, que bueno, és igual, no parlarem de si això realment és algo molt important o no, però en qualsevol cas aquests volien el seu gat i repetir-lo. Per tant, els demanaven molts diners per fer aquesta clonació. Es feien les clonacions, però amb tan mala fortuna que en el cas dels gats el color del pèl del gat no està determinat únicament per la genètica d'aquell gat, sinó que durant la gestació poden haver-hi modificacions ambientals que facin que aquell color tingui variacions importants. Per tant, ells ja feien bé la seva feina, clonaven el gat, i el gat era genèticament idèntic al gat que s'havia mort. Però era diferent, i clar, l'empresa va acabar fent fallida perquè evidentment no colava que el gat fos el mateix gat si realment no era exactament igual. Per donar una idea de com a vegades experiments d'aquest tipus poden tenir derives una mica frívoles que finalment acaben com acaben, i aquesta és una història que va acabar malament, en el cas sobretot per l'empresa americana. Com es fa això? Com es fa per clonar, en aquest cas, per clonar l'ovella d'oli? El que teníem era una cèl·lula de glàndula mamària, ni tan sols existia l'ovella predecessora de la d'oli, era un cultiu de cèl·lules, i aquesta cèl·lula de glàndula mamària el que es va fer és transferir aquesta cèl·lula o el nucli d'aquesta cèl·lula a un òvul en el qual s'havia eliminat el nucli. A partir d'això s'activava aquesta estructura i s'aconseguia un embrió, i aquest embrió es posava en l'úter d'una ovella portadora que finalment era la que donava lloc a l'ovella d'oli. Aquesta ovella d'oli finalment acabava sent genèticament idèntica a l'ovella de la qual provenia la cèl·lula de glàndula mamària que s'havia utilitzat per transferir en el nucli. Aquí el que veiem és, i això és, en aquest cas estem parlant de no sé si és boví o ratolí, i aquí com veiem és com se li extreu el nucli amb un òvul, això era el nucli de l'òvul que es li treu, per tal de després agafar una cèl·lula, podríem imaginar que és una cèl·lula de glàndula mamària, si això fos el procediment que va arribar al naixement de la d'oli, i aquesta cèl·lula de glàndula mamària el que es fa és injectar-la a dintre de l'òvul, pel mateix orifici que havíem creat abans, i finalment aquesta estructura s'activa, s'obté un embrió que és el que posteriorment es transfereix a l'úter de la mare portadora. Tot això, si el que volem fer és, no mireu encara aquesta diapositiva, si el que voleu fer és una transferència amb finalitats reproductives. El que volem és clonar un individu determinat perquè neixi un altre genèticament igual que el que estem clonant. Però la clonació pot tenir també un altre vessant, i en aquest cas estem parlant de la clonació terapèutica. Mirem l'exemple allà i imaginem-nos un pacient determinat que té la patologia que vulgueu, en aquest cas parlen de diabetes, Alzheimer, Parkinson, el que sigui. El que fem és fer-li una biòpsia, normalment una biòpsia de pell, que són les cèl·lules més accessibles, i el que fem és transplantar aquest nucli, igual que fèiem amb la d'oli, amb un òvul en el qual hem eliminat el seu nucli. Aquí tenim l'òvul de donant, li traiem el seu nucli, tenim un òvul enucleat, sense material genètic, i afegim el nucli d'aquesta cèl·lula d'aquest pacient, activem, aconseguim un embrió, igual que fèiem abans amb les cèl·lules mare, a partir d'aquestes cèl·lules mare, aquestes cèl·lules de la massa celular interna, aconseguim cèl·lules mare pluripotents, embrionàries en aquest cas, i les podem plantejar, diferenciar-les a diferents tipus cel·lulars que podríem utilitzar per tractar en aquest pacient de la patologia que pogués tenir. Això és, diguéssim, la teoria de tota aquesta història. De la teoria a la pràctica a vegades hi ha una certa distància, però en qualsevol cas aquesta és la teoria. Podem pensar també que a partir d'aquest embrió, en comptes de fer tot aquest procés en condicions in vitro, el que podríem fer és transferir aquest embrió a l'úter d'una senyora i intentar aconseguir un individu clonat. Estaríem parlant de clonació reproductiva. Això no es planteja en l'espècie humana, malgrat hi ha hagut algun científic poc seriós que ho ha plantejat com a possibilitat per tractar problemes de fertilitat, però en qualsevol cas la majoria de països on hi ha una legislació prohibeixen expressament la possibilitat de fer clonació reproductiva en l'espècie humana. Això, quan la teoria és estupendo i per tant hauríem de poder aconseguir tot això que estem dient, inclús aquest pas d'aquí, totes aquestes cèl·lules diferenciades, plantejar després si les podem trasplantar o no, però mentre que la teoria és molt bona, no ha sigut fins molts anys després, estàvem parlant de la d'oli de l'any 1997 i aquí estem parlant de l'any 2013, tot just fa pocs mesos, ha sigut la primera vegada en què s'ha descrit la possibilitat d'obtenir cèl·lules mare embrionàries, és a dir, clonació terapèutica, a partir d'aquesta metodologia. Fins ara s'havia provat, i segur que recordareu el cas d'aquell investigador coreà que va fer unes publicacions estupendes en un parell de revistes, dient que havia clonat no només a partir de cèl·lules sanes, sinó també a partir de pacients amb malalties, i finalment es va acabar veient que tot havia estat un frau i que no havia aconseguit res del que deia. Ara sí que s'ha aconseguit, i aquest grup de la Universitat d'Oregon ha aconseguit 4 línies de cèl·lules mare embrionàries obtingudes per transferència nuclear. Per tant, l'esquema aquell que vèiem a la diapositiva anterior pot arribar finalment a complir-se. Passo ara amb unes altres cèl·lules que tenen la mateixa categoria que les cèl·lules mare embrionàries, però en aquest cas no venen d'embrions, Un altre Premi Nobel, de fet, en aquest cas, és un Premi Nobel que es va donar l'any passat, el 2012, i es va donar en paral·lel a dues persones. Una d'elles és Sir John Gordon i l'altra és l'investigador Shinya Yamanaka. Tots dos, per diguem, la seva recerca, el primer d'ells amb transferència nuclear. Ell no va començar a fer transferència sinó nuclear en mamífers, sinó que va començar a fer-ho en organismes molt més primitius i amb cèl·lules embrionàries, però va ser el primer que realment es va plantejar la possibilitat de dir: puc tornar una cèl·lula completament diferenciada o bastant diferenciada enrere? O sigui, el concepte de transferència nuclear, ell va ser el primer que el va apuntar, i els seus treballs, de fet, constitueixen la base de tot el que s'ha fet després, i constitueixen, de fet, la base de tot el que va aconseguir també aquest investigador japonès, molt jove. Shinya Yamanaka va rebre el Premi Nobel a l'edat només de 42 anys, el qual és realment destacable, i sobretot el que també és molt destacable és que el seu primer article parlant d'IPS és de l'any 2006, només 7 anys després de la publicació de l'article, que realment és el més rellevant en la seva trajectòria, aquesta persona aconsegueix el Premi Nobel. Això està clarament demostrat pel fet de que la seva investigació del 2006 i el que va aconseguir en el 2006 i en el 2007 ha engegat una maquinària de recerca arreu del món, que tothom està treballant en aquest tema, i per tant només 6 o 7 anys després de la seva publicació aquesta persona ha rebut el Premi Nobel, absolutament merescut. En qualsevol cas, els articles que us mencionava, primer ho descriu en ratolí, parla de com aconseguir cèl·lules mare pluripotents a partir de fibroblastes, amb una metodologia que ara us ensenyaré com funciona, i a l'any següent demostra exactament el mateix en l'espècie humana. En paral·lel, hi ha un grup americà que publica en resultats molt similars a Science. Normalment, quan hi ha dos grups treballant amb un mateix tema o amb temes molt similars, aquests dos grups acaben interactuant, encara que no s'expliquen el que estan fent l'un a l'altre, però quan han arribat al final del camí i tots dos han trobat uns resultats similars, acaben parlant, per dir-ho d'alguna manera, i posant-se d'acord, sobretot amb els editors de les revistes científiques de gran impacte, per dir: a veure, hem trobat aproximadament el mateix o coses molt similars que seran molt importants totes dues, val la pena que es publiquin molt en paral·lel. A vegades es publiquen en la mateixa revista o a vegades en dues revistes de l'impacte que veieu en aquestes d'aquí, de Cell i de Science. Oh! Això sí que no m'ho esperava. No sé què he fet. Ah, que devia estar baix. A veure, com es fabriquen les IPS? Com es fan les IPS? Aquestes IPS, les sigles de les quals vol dir Induced Pluripotent Stem Cells, traduint-ho seria cèl·lules mare de pluripotència induïda, i el que es fa és algo tan simple com agafar una cèl·lula somàtica d'un pacient determinat o d'una persona sana, una cèl·lula de la pell, i el que se li fa és, en aquesta cèl·lula, sobreexpressar-li, introduir-li una sèrie de factors de transcripció, de gens que fan que expressi més la seva capacitat de pluripotència. Aquests són els factors de transcripció que vas descriure en el seu moment Yamanaka, aquest és el del grup americà, i són, per dir-ho d'alguna manera, aquests gens els que, sobreexpressats en aquesta cèl·lula, que ja els conté aquests gens, però nosaltres l'estem empenyent a que els expressi d'una forma molt més exagerada, aquesta cèl·lula es torna a convertir en una cèl·lula pluripotent amb les mateixes característiques que una cèl·lula mare embrionària. Us he parlat també, us en recordeu, de lo dels salts laterals. Aquí, lo de la pluripotència induïda, el que fem és agafar una cèl·lula completament diferenciada i tornar-la enrere, convertir-la en una IPS, en una cèl·lula que té no la totipotència, però sí la pluripotència. I el que també podem aconseguir és fer aquests salts laterals que us he mencionat, i que això es denomina transdiferenciació. Per veure'n alguns exemples, aquí la primera línia, el primer quadre, representa la reprogramació, la formació d'IPS, i de fet Passem de fibroblastes a cèl·lules mare pluripotents, iguals que les embrionàries. I això es fa amb una sèrie de factors, que són els que hem vist abans, i això dura aproximadament unes 3 setmanes. Ara estem ja escurçant aquest temps, o a vegades allargant-lo una mica en funció dels factors que utilitzem. Hi ha diferents metodologies, però en qualsevol cas la idea és aquesta, de cèl·lules de la pell a cèl·lules pluripotents. Però també s'ha descrit, i de fet hi ha protocols descrits, podem passar de cèl·lules de la pell a neurones, o podem passar de cèl·lules de la pell a cèl·lules del cor, o podem passar de cèl·lules de la pell a progenitors hematopoiètics, a cèl·lules de la sang. Tot això, aquí veieu una mica les referències de diferents autors que han publicat aquests diferents articles, i això, ja us dic, això és una revisió a la revista Cell del 2011. En aquests moments hi ha moltes més publicacions que demostren que d'aquestes cèl·lules completament diferenciades podem anar en totes les direccions que ens puguem arribar a imaginar. El banc de línies cel·lulars espanyol compta amb una sèrie de diferents nodes. És una estructura en xarxa, i de fet nosaltres, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, constitueix un dels nodes d'aquest banc de línies cel·lulars. Hi ha un node també a Granada, un altre node al Príncep Felipe i un altre node incorporat recentment al País Basc. Què fan aquests bancs de cèl·lules de línies cel·lulars? El que fem és bàsicament registrar i emmagatzemar cèl·lules mare embrionàries, tant embrionàries, que són aquestes d'aquí dalt, com IPS, com altres tipus de cèl·lules, per tal de repartir-les entre els investigadors que les necessiten per treballar. Tot això està preservat, criopreservat, congelat en aquests bancs, i en funció de l'aprovació de diferents projectes els investigadors poden demanar-les en funció de quines siguin les seves necessitats. Passant al tema d'aquestes cèl·lules IPS com a model de malaltia. Us n'he parlat al principi quan parlava de les utilitats de les cèl·lules mare, i un dels apartats era les embrionàries o les IPS com a model de malaltia. Imaginem-nos que el que fem de nou és agafar una biòpsia d'un pacient determinat, i el que fem és amb aquesta cèl·lula de la pell aconseguir una cèl·lula IPS. Amb aquesta cèl·lula IPS el que podem fer és intentar aconseguir diferents tipus cel·lulars, i la idea seria que en funció de la malaltia que volem estudiar anirem a buscar el tipus cel·lular que estigui afectat en aquella malaltia, i a partir d'això podrem dur a terme tant estudis cel·lulars, és a dir, estudiar la malaltia en condicions in vitro, en la placa de Petri, podem trasplantar aquestes cèl·lules en models animals, llavors podem intentar reproduir aquesta malaltia en condicions in vivo, i també a partir d'això podem fer un screening tant de diferents compostos com un screening genètic per tal d'intentar trobar possibilitats de drogues o compostos que puguem utilitzar per curar el pacient. Això seria si el que volem fer és estudiar-ho com a model de malaltia. Una cosa diferent és l'enfoc que li podríem donar a l'utilitat d'aquestes cèl·lules com a teràpia cel·lular. Què és la teràpia cel·lular? La teràpia cel·lular constitueix el trasplantament de cèl·lules diferenciades que obtenim a partir de cèl·lules mare, del tipus que siguin. De fet, en aquests moments ja s'està fent, en molts casos, teràpia cel·lular amb cèl·lules mare adultes, amb cèl·lules mare procedents del moll de l'os, o procedents de la sang, o procedents del greix, i això ja s'està utilitzant, no diria que d'una forma rutinària, però sí, ja s'està utilitzant amb bastanta freqüència. Malgrat aquest tipus de teràpies, en alguns casos, no ha seguit el recorregut a nivell de demostració científica adequat. En molts casos s'estan utilitzant aquestes cèl·lules mare d'una forma indiscriminada, sense intentar entendre què pretenem d'aquestes cèl·lules mare, què fan aquestes cèl·lules mare quan les trasplantem i quina és la seva possible funció en la curació de la malaltia que estiguem intentant tractar. S'ha d'anar molt en compte, i de fet internet va ple de possibilitats de teràpies miraculoses amb cèl·lules mare, per no parlar també de teràpies miraculoses que s'estan adjudicant a determinats teixits o cèl·lules mare amb, ja dic, poca demostració de la seva validesa des del punt de vista científic. Moltes vegades els malalts que se sotmeten a aquests tipus de tractament són malalts molt vulnerables, que estan en situacions realment molt compromeses, amb molt poques solucions des del punt de vista de la medicina convencional i que, per tant, recorren a qualsevol tipus d'opció, com faríem tots probablement quan un està realment desesperat o té algú a la família realment en una situació molt complicada, sense cap possibilitat de curació, on fa tot el que sigui per intentar sortir-se'n. I de vegades cau en mans de professionals poc professionals i poc responsables i sobretot poc seriosos que estan oferint possibilitats de teràpia quan en realitat no n'hi ha cap. Jo tinc una anècdota realment que em va impactar moltíssim des del moment en què vaig començar a treballar en el Centre de Medicina Regenerativa. Em va venir a veure una biòloga, una persona que havia estudiat biologia, de fet amb un col·lega meu a l'Autònoma. Aquesta noia anava amb cadira de rodes, era tetraplègica. Em va trucar... assegurar que anant allà li farien un tractament que milloraria moltíssim les seves condicions i ella venia, tornava de Rússia després de venir-me a veure. Em va dir, si arribo a saber el que em trobo, no hi hagués anat mai. Primera, perquè realment no, evidentment no em curaré ni em passarà res de bo després d'aquest trasplantament que m'han fet i en segon lloc perquè és que he tingut molta sort de realment que no em passi res pitjor perquè les condicions d'higiene i de manipulació de les cèl·lules que em va explicar eren realment esfereïdores i realment pues sí, aquesta noia i molts altres han tingut sort de que no passin coses pitjors de les que un ja va a tractar-se en aquests centres. En qualsevol cas, una mica la idea és que aquestes cèl·lules tenen un enorme potencial, però s'ha de fer recerca, s'ha d'entendre què es pretén amb elles i no, el que no podem és posar cèl·lules i creuar els dits i veure que aquestes cèl·lules estan anant estupendament. Siguem una mica més rigorosos i intentem entendre què és el que està passant. En qualsevol cas, després d'aquest petit incís, les cèl·lules que podem arribar, a les malalties que podem arribar a tractar són aquelles en les que hi ha una pèrdua de funció, hi ha unes cèl·lules que deixen de funcionar i per tant la idea és posar-ne unes altres que sí que funcionin. I aquestes patologies poden ser alteracions neurodegeneratives, accidents vasculars, lesions medulars, fallada cardíaca, diabetis i moltes altres. D'això se n'ha parlat moltíssim i de fet aquí veieu, això és un Time del 2010 o alguna cosa així, la portada del Time parlava d'això, parlava diabetes, heart disease, Parkinson, com la pròxima revolució en cèl·lules mare pot salvar-te la vida. Evidentment, pot salvar-nos la vida, però ens hem de prendre amb una certa calma. I en aquí explicava, bàsicament, doncs, amb diferents tipus cel·lulars que podem arribar a obtenir en el laboratori, doncs, totes les possibilitats de patologies que podem arribar a tractar. De nou, ja he fet la reflexió que havia de fer respecte d'això. I si parlem de teràpia cel·lular amb cèl·lules mare pluripotents, que són amb les que estem treballant nosaltres i molts altres grups, hi ha encara una sèrie de problemes tècnics que hem de resoldre, no cal que entrem en tots aquests apartats, però sí el que us vull explicar és que en aquests moments hi ha dos assajos clínics, únicament dos assajos clínics arreu del món amb cèl·lules mare embrionàries. Aquests assajos clínics estan en fase 1, això vol dir que volen demostrar únicament que no s'està fent res que diguéssim tingui conseqüències nefastes, encara no s'intenta demostrar la funcionalitat d'aquestes cèl·lules ni que donguin una solució al problema que estem intentant tractar, sinó simplement una fase molt primerenca en la qual almenys no estem fent res que distorsioni més la malaltia que té aquell pacient. Aquests dos assajos clínics són tots dos amb patologies relacionades amb la degeneració macular de la retina. Un és una degeneració macular genètica i l'altre és una degeneració macular lligada a l'edat, i la idea és, a partir de cèl·lules mare embrionàries, obtenir cèl·lules de la retina i trasplantar-les a la retina d'aquests pacients afectes d'aquestes patologies per tal d'intentar curar-los o almenys intentar millorar la seva visió. Per què la retina? A veure, per diverses raons. A la retina, perquè és un òrgan molt accessible, els oftalmòlegs arriben a la retina molt fàcilment i no només hi arriben, sinó que poden manipular-la, per dir-ho d'alguna manera. Per altra banda, perquè és un òrgan que des del punt de vista immunològic és poc receptiu. Si el que volem és, per exemple, tractar un problema cardíac, l'estructura del cor és una estructura molt més complexa, amb tres dimensions. De fet, la retina també les té, però en qualsevol cas l'estructura a nivell dimensional és molt diferent i molt més fàcil d'accedir-hi en el cas de la retina. Acabo molt breument parlant o mencionant quines són les dues legislacions amb les que estem, sota les quals estem treballant. La llei sobre tècniques de reproducció humana assistida del 2006 i la llei del 2007 de recerca biomèdica. Són dues lleis molt, jo diria, liberals, són lleis progressistes que van ser aprovades, ja veieu en quin moment, i que bé, ens permeten situar-nos des del punt de vista de la comparació amb altres països d'Europa en el nivell dels països més liberals i més progressistes, com poden ser el Regne Unit, Suècia, Bèlgica i altres. Creuem els dits per tal de que aquestes lleis es quedin com estan, perquè si després de la llei de l'avortament ens toca el torn a la llei de reproducció assistida, patirem, i el mateix passarà amb la llei de recerca biomèdica. Esperem que no sigui així. I res més, gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat la meva xerrada.
Bé, de les 87 estudiants de doctorat que van presentar la tesi l'any passat, la van defensar i van tenir el títol de doctor, els hem demanat que ens confirmessin l'assistència. D'aquests n'han confirmat 28, que són els que aniré cridant, i en tot cas doncs poden passar a recollir aquest diploma de reconeixement. Deixeu-me també insistir que això no substitueix el títol oficial, senzillament un diploma de reconeixement de la universitat per la bona feina que han fet aquests doctors, però no substitueix el títol oficial, s'ha de demanar igualment. Bé, doncs vaig cridant en els doctors, els nous doctors del curs 2012-2013. Primer seria Manel Alcalà Vilavella. En segon lloc seria Mònica Alonso Roure. Mercè Alciu Sunyer, la recollirà el diploma la Maria José Ferri. La Sílvia Aulet Serrallonga. La Sílvia Margarita Valdiris Navarro. La Judit Baseira Martí. en Roger Bramon Feixes. En Lluc Bonet Muntó. En Jordi Delgado Sangles. La Marta Lucía Enríquez Lenis. La María José Ferri Iglesias. En Sergio Eduardo Gómez Ardilla. Bé, no, sembla que no ha vingut. Doncs passem a la Jenny Teresa Leal Moncada. En Xavier Luna Soca. Tampoc, sembla que tampoc hi és. Passem doncs a la Mercedes Martínez Asso. La Teresa Mas de Seixars Rivero. La Cristina Mias Uller. La Montserrat Palma Muñoz. L'Anna Maria Panosa Gubau. Josefina Patiño Massó. En Ricard Prados Gutiérrez. La Maria Dolors Pujol Company. L'Albert Rivera Roget. En Daniel Rodríguez Amor. En Daniel Sanz Cánovas. La Caterina Stolberg. L'Albert Trias Mansilla. Sí, i acabem amb en Jordi Verdaguer Arpa.
Gracias. tot seguit anem a procedir al lliurament de les distincions de qualitat de la pràctica docent de la Universitat de Girona.
Sí, doncs, atesa la resolució de la rectora de 18 de gener de 2013 d'atorgament de la qualitat de la distinció de la qualitat docent de la pràctica docent de la Universitat de Girona 2011-2012, es concedeix la distinció al doctor Carles Barceló Vidal pel seu destacat paper en l'impuls de les noves metodologies docents en l'àmbit de la matemàtica i l'estadística i per la divulgació constant de la ciència. I el doctor Joaquim Garriga Riera pel seu mestratge en l'estudi i la reflexió sobre l'art català i per la seva capacitat de transmissió de coneixement i passió per la història de les idees estètiques.
La segona felicitació és, evidentment, per tots els premiats de doctorat, els que han acabat la tesi doctoral, que realment han pogut venir avui aquí, que són molts més, però els que han pogut venir avui aquí, i que també han fet un treball rigorós, llarg, extens, a base de molt d'esforç, de molts anys, de moltes hores i de molta dedicació, i de molt de autoesforç, autocontrol, voluntat decidida de lluitar, perquè realment la recerca no és mai fàcil, sempre té dificultats, sempre té problemes, sempre té doncs, molts elements que ens posen, diríem, pals a les rodes i sé el que és el significat que té acabar una tesi doctoral. Haureu vist que amb algunes persones els hi feia petons, penso que són persones molt properes que hem estat coneguent i seguint molt el treball i que bé, estem orgullosos de totes les tesis, amb ells potser hi ha més relació personal, en tot cas, a tots la felicitació absoluta, de veritat. Penso que el que aporten els doctorants i les tesis doctorals a la Universitat de Girona és fonamental i clau per la trajectòria de la universitat. La nostra universitat sempre hem volgut insistir en que som una universitat intensiva en recerca i les tesis doctorals que avui hem pogut donar doncs, ja els títols realment demostren que sí, que cada dia ho som més, que hem anat progressant. Abans el director de l'escola ho ha dit, diu, tenim ja 80 i pico, jo també m'havien donat unes dades que no eren exactament iguales, però sí que costaven molt. I certament, comparant amb fa 5 anys, eren 36, o sigui, hem passat de 36 a 87, me sembla, 80 i pico, d'aquest any, amb 5 anys. Vol dir que la universitat en general, però també tots vosaltres, els que heu llegit la tesi doctoral i l'heu defensada, ens heu ajudat, diríem, a avançar en aquest tema. La tercera felicitació són els premiats per la qualitat docent. Realment la qualitat docent és una de les, diríem, de les propietats, de les característiques de la nostra universitat. La voluntat clara des dels estatuts de fa molts anys fins avui dia sempre és que la qualitat de la docència tingui el màxim reconeixement i vosaltres n'heu sigut sempre exemple. El premi d'avui no és a una acció ni a un dia, sinó a una trajectòria professional en camps ben diversos, història de l'art i estadística i matemàtica, són dos àmbits ben diferents, però que heu demostrat i heu estat doncs, referent per tots els professors de la universitat. Per tant, és per nosaltres una satisfacció amb un acte que té una rellevància important donar un reconeixement, diríem, una certificació d'aquesta qualitat per la que apostem tots i a la que nosaltres esperem que realment cada vegada hi anem avançant més i millor. Per tant, moltíssimes gràcies, moltes felicitacions, Quim, Carles, de veritat, a tots dos, moltíssimes gràcies. Dit això, una reflexió breu, perquè tampoc no em vull allargar, sobre l'escola de doctorat. Vam començar a planificar aquesta escola de doctorat quan encara no hi havia la llei que establia la creació d'escoles de doctorat, però sí que teníem un esborrany. Jo, els vicerrectors i les persones que en aquells moments, el comissionat, tots plegats, recordaran que teníem un esborrany que deien que es crearien escoles de doctorat i nosaltres ja ens vam posar de caps a la feina. Ens va semblar que era un element molt potent, molt important i molt decisiu per a una universitat que, ho deia abans, sempre havia dit, i seguim dient, i pensem que ha de ser així, que som una universitat amb totes les lletres, una universitat de recerca, intensiva en recerca. Recordeu que fa uns anys, quan ens parlava d'aquesta creació d'escoles de doctorat, i en aquells moments encara seguíem amb la discussió de que si hi havia masses universitats a Catalunya i de si hi hauria unes universitats que serien de recerca i unes altres que fossin de docència. Jo recordo que en aquell moment les universitats públiques catalanes, en diverses reunions i en el marc de lo que és l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, vam decidir amb contundència que totes les universitats públiques volíem ser universitats i que per ser universitats es havia de ser de recerca. De cap manera podríem admetre que féssim docència amb graus i no tinguéssim al costat unes línies d'investigació que donguessin suport al desplegament de la docència. I en aquest marc, diríem, de decisió total de les 7 universitats públiques catalanes, doncs va ser quan vam començar a treballar amb la creació d'aquesta escola de doctorat. Certament aquesta escola ha anat desplegant la seva tasca i encara que portem 3 anys o poc més o menys de història, hem de dir que els números ho demostren. Jo les meves dades que tenia deia que els estudiants matriculats al curs 2007-2008, o sigui fa 5 anys, eren 451. Avui el director de l'escola ha dit que aquest últim curs, el curs passat, no aquest que comencem, que encara no s'han matriculat, però bueno, ja han matriculat d'altres cursos, però vull dir, els nous encara no, doncs aquest curs eren 764, quasi el doble. I de la mateixa manera amb el nombre de tesis doctorals. Us deia que en el curs 2007-2008 eren 36 tesis i en el curs actual jo tenia 90 i m'han corregit 87. No ve de 2 o 3, però en qualsevol cas l'increment en aquests 5 anys és molt considerable. I podem pensar que és aquesta voluntat decidida del professorat, dels departaments, dels instituts de recerca, de tots plegats, d'impulsar tesis doctorals, de treballar dirigint tesis. Perquè ho he dit abans, la tesi no és mai fàcil per al doctorant, però tampoc ho és pel director, perquè el director també li obliga a mantenir una activitat important de no perdre ni un moment el que és el coneixement més nou, el més recent, el que s'està produint i s'està generant contínuament. I per tant, doncs, l'esforç de tots plegats és el que ens permet avui donar aquestes dades. També és veritat que la Universitat de Girona portem molts anys, ara estem parlant dels últims 5, però portem 15 anys o potser més treballant clarament i destinant recursos perquè hi hagi doctorants. Sabeu que la Universitat de Girona era, ara no ho puc dir perquè aquests últims anys no ho he comprovat, era la que tenia, proporcional amb les dimensions que tenim, el major nombre de beques doctorals. Oferim des de fa quasi 20 anys, 20 no, però 15 sí, 20 beques doctorals cada any, de manera que tenim sempre un grup d'entre 60 i 70 doctorants, ara 60-70, quan eren doctorats de 4 anys eren 80 doctorants que eren finançats per la pròpia universitat perquè poguessin fer la tesi doctoral. En aquests moments de crisi i de tantes dificultats, no us he de negar que ens hem plantejat moltes vegades de reduir una mica, però no ho hem fet. No ho hem fet perquè seguim pensant que és la millor inversió que pot fer la universitat. La inversió en tesis doctorals, en recerca, en noves idees, en proposta de doctorants nous, i aquesta és la voluntat concreta decidida de la universitat, tot i que és evident que de retallades n'hem fet, però no mai amb les beques doctorals que són tan importants. Igual que les altres beques que també ho són, però no depenen tant de nosaltres. En qualsevol cas, l'aposta de la Universitat de Girona no és nova. La recerca ha estat sempre un element de referència importantíssim i pensem que en els moments de dificultats econòmiques és quan és més necessari apostar per una activitat que ha de ser el futur del nostre país. La recerca en tots els àmbits de coneixement és imprescindible perquè el país surti d'allà on estem i puguem anar cap a noves nous horitzons i noves possibilitats, la recerca i la transferència d'aquesta recerca. Ho dèiem en la inauguració del curs acadèmic. En la inauguració del curs acadèmic insistíem en la importància que tenen les universitats i la investigació per estirar, per fer de motor d'aquesta societat que necessita doncs, tots els elements possibles per tirar endavant un projecte social i econòmic de futur sòlid, potent i que sigui clarament inserit en aquest marc europeu que tantes dificultats tenim a l'hora de posar-lo en marxa. En marxa ja hi és, però amb tantes dificultats i amb problemes. En qualsevol cas, volem dir que la Universitat de Girona està decidida a treballar en aquesta línia, està decidida a reconèixer l'esforç i el treball que es fa en recerca i en docència, i darrerament, fa poques anava a dir setmanes o un mes, es va publicar un petit dossier dels nostres doctors honoris causa. La Universitat de Girona, al llarg dels 22 anys que complirà aquest desembre, ha reconegut com a doctors honoris causa a 20 persones de tots els camps de coneixement, amb un significat importantíssim, persones que són realment singulars i molt potents en els diferents camps de coneixement. I tenim un petit document, un petit text que us farem arribar, perquè voldria que tots els estudiants, que, bueno, els que ja no sou estudiants, els que ja sou doctors, i les persones d'aquí vinculades a l'escola de doctorat, tinguin aquest document. Els doctors honoris causa segueixen una trajectòria ben diferent dels doctorants normals. Són persones que ja tenen la seva trajectòria professional molt consolidada i són aleshores reconeguts per una universitat. Però quan una universitat reconeixem a una persona com a doctor honoris causa, estem fent nostre el model d'aquella persona. Estem dient que aquella persona és un referent per tots nosaltres. Jo penso que això és important, que tots plegats coneguem quins són els referents de la nostra universitat, quins són les figures i les trajectòries que ens han, diríem, il·luminat el camí, que ens estan ensenyant vies de recerca, d'investigació i de nou coneixement en tots els camps. Per tant, doncs, no els tenim avui aquí, ara me'n dono compte que no ho he pensat abans, però sí que vull dir que us l'enviarem perquè penso que són els referents de la universitat i vosaltres, que heu fet la tesi doctoral a la universitat i heu viscut el que és aquesta etapa tan important i tan complicada i difícil, però que acaba amb un bon resultat i una immensa satisfacció, doncs també tingueu aquesta publicació. Res més que això. Desitjau-vos molta sort a tots plegats i molt d'èxit en el futur, en el vostre treball professional i en la vostra trajectòria personal. I tornar a agrair a l'Anna Veiga, tornar a felicitar en els doctorants i en els dos premis de docència, que també són un referent i un exemple per tots plegats. Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.